Bueno, hola, buen día. Formo parte del grupo de recerca PRODIS. Somos un grupo de profesores de expresión gráfica de ingeniería del Departamento de Organización y Gestión Empresarial y Diseño de Producto. Y bien, también hemos sido, son profesores del estudio propio de diseño. Es por eso que tenemos, digamos, diferentes líneas de recerca. Bueno, las líneas son aquestas. La primera sería innovación docente aplicada. Una otra que tenemos es estética y percepción de los productos, responsabilidad social de los productos y los diseñadores y procesos para la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Bueno, de hecho ya un compañero, miembro del equipo, ya va a hablar el otro día sobre temas hápticos, que entraría dentro del cuarto aspecto o línea, procesos para la innovación y desarrollo de nuevos productos. L'any passat también van a hablar de otras dos líneas. Y ahora tenemos, de hecho, portem ya 2-3 años, ya de manera más fuerte, amb una línea que está entre estas dos: la innovación docent aplicada y los procesos para la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Esta línea es la creatividad. Aleshores, com portem molts anys treballant amb temes que se suposa que són creatius, parlem d'innovació de producte i de tot això, bueno, s'està dient que hem de ser creatius, van entrar dintre d'aquesta línia. Per una part, hem treballat temes d'innovació docent aplicada amb PBL, Project Based Learning, temes de grup. Hem treballat amb una eina que es diu Cicloid, que bueno, al fin i al cap és una mena d'enquesta que es fa als alumnes i ens dona, a partir d'aquesta enquesta, ens dona per triangulació, ens dona en quines competències els es troben malament o a falta i en quines estan bé, no?, els nostres alumnes. I a partir d'aquí nosaltres podríem intentar millorar. Aquesta és una eina molt interessant, que portem ja 4 anys amb aquesta, amb altres grups de recerca també. I després tenim la línia de la creativitat. I això vol dir com introduir metodologies o mètodes creatius dintre dels programes d'estudi dels nostres alumnes, en les nostres assignatures. I això parlaré després una miqueta. L'altra és aspectes relacionats amb la innovació i el desenvolupament de nous productes. Línies habituals de recerca són aquestes que tenim i he posat per ordre d'importància, diguem, la funcionalitat dintre d'un producte és el primer que ha de ser-hi. Se suposa que quan ja tenim la funcionalitat estudiada i aprovada, passem a un altre estadi, que seria la fiabilitat d'aquell producte. Això també ho fem, això és normal en qualsevol desenvolupament d'un producte, fins a arribar, utilitat, competència, fins a arribar a l'últim aspecte que és la creativitat. Avui dia qualsevol producte, les empreses el que demanen és que sigui innovador. I innovador no solament des d'un punt de vista tècnic o funcional o d'ús, sinó també innovador d'altres aspectes, normalment aspectes que no es toquen fàcilment, que tenen molt de simbolisme. Com veieu, aquesta línia que hem establert de creativitat en aquestes dues branques. Existeixen bàsicament dos corrents entre els teòrics i pensadors sobre la creativitat. Hi ha una que parla, que diu que hi ha persones que són creatives i altres que no, que és impossible. I després hi ha una altra línia, la que avui dia, diguem, quasi tothom està amb aquesta línia, d'acord, entre ells nosaltres, que és la que tenim en compte que tothom som creatius, tothom. Hi ha una diferència, hi ha alguns que són molt, fins i tot quasi genis, inclús aquests genis tenen problemes a vegades i es queden atascats, no poden continuar, fins i tot el més gran del geni li passa això. Hi ha altres que són menys creatius. Aleshores, per què no treballem aquests que són menys creatius perquè siguin, que no siguin un gran geni, però que siguin creatius i puguin oferir productes, idees creatives? no sé, aquest cap de setmana començarà la Fórmula 1 i aquest altre les motos, no? Allà hi ha un munt d'enginyers. Quina és la diferència entre uns enginyers i uns altres? Bueno, tots, la teoria la sabem tots, no? Bueno, però quan tu parles d'aerodinàmica, se t'ha d'acudir, o sea, has de pensar que jo puc fer un desplaçament de l'aire cap a un costat que un altre no l'havia pensat. És trobar aquest salto creatiu que tu puguis pensar això. Aleshores, hi ha maneres que estan establertes, què fem nosaltres? Trobar d'altres. Això ho direm una mica al final. No? Quines maneres faig que jo tingui pensaments diferents? Bé, nosaltres ja dic el geni creador, el geni, o la gent corrent. Nosaltres hem treballat amb genis i amb gent molt corrent que, per exemple, amb els nostres alumnes, en algunes assignatures, que han oferit productes realment innovadors. El procés és molt evident. Això vol dir, si nosaltres tenim un problema i anem tots en la mateixa direcció, anem per el mateix camí, arribarem a les mateixes solucions. Bàsicament, clar, el procés creatiu és molt diferent. S'ha de fer, no sé, hem posat així una espiral o és una carretera amb moltes curves que has d'anar per altres carreteres. I aquestes carreteres podràs arribar a solucions diferents. Entonces, on són aquestes carreteres? Bueno, esto es de Freud, es molt antic, però és que és la millor manera d'explicar, no? Com funciona el concepte de creació? Fixeu-vos que estem en una escola politècnica, no? I moltes vegades vosaltres ens demaneu coses o voleu fer coses creatives, no? I hi ha una part com que falta, és aquesta que d'aquí de sota que parlaré ara. Per ser creatiu se necessiten dues coses. Per una part, el coneixement, que és tota aquesta part que diu pensament convergent, raó. Coneixement lo tenim aquí, totes les assignatures de l'escola, ¿verdad? Venim aquí, estudiem, fem els exercicis. I després hi ha una altra part que aquí a l'escola tenim molt poquet o no tenim, perquè és molt difícil de donar, que és la part de sota, pensament divergent, fantasia, imaginació. Aleshores, com treballem això? Pues aquí és el punt fort de la nostra investigació. Com podem, bueno, en alguns casos un alumne, en altres casos un professional, faci servir d'una manera diferent, treballi bé aquest aspecte. La meitat, bueno, una mica d'un, una mica d'un altre, això es diu que és creació, innovació, una idea creativa que arriba a bon terme, si no és una pel·lícula de Walt Disney, no? Si no tenim coneixements. I si tenim molt de coneixement, si no tenim res d'imaginació, pues fem coses aquestes que dius, vale, no té res. Vamos, que el cotxe arribarà a l'últim. Bé, el procés creador també sabem que comporta quatre fases i això s'han de tenir clar. La primera és la preparació. Està relacionada amb el coneixement, és a dir, en la recerca d'informació, en l'anàlisi, la síntesi, tot aquest procés és molt important. Però a més, aquest procés s'ha de fer de formes diferents. Si ho fem com sempre, els resultats normalment arriben a lo mateix. La síntesi de tot aquests problemes arriben pues, molt semblants. En canvi, si ho fem a vegades en un lloc diferent, a unes hores diferents, abans heu parlat de l'ACME, no? De que hi havia unes hores de productivitat. Claro, jo aquí diferenciaria, els resultats, teniu vosaltres els resultats. Una cosa és a quina hora em va millor a mi fer els exercicis i una altra cosa, que també has parlat, dels resultats. Sabem que hi ha unes hores del dia, que són els ritmes circadienses, es diu, de 24 hores, que som més productius nosaltres. Uns són els de matí a primera hora, altres són a la nit. Sembla respenats d'aquest, no? Que a partir de les 10 de la nit, ah, tinc ganes de treballar perquè me trobo bé. Bueno, pues, primer, s'ha de saber a quina hora tu te va millor i tu pots ser, en aquest cas, més creatiu o el teu rendiment és millor. Això també ho tenim en un mes, hi ha uns dies que se sap per estudis que va millor que altres. Pues això de la preparació comporta també altres aspectes. Després tenim el període d'incubació. Aquest és un període que es necessita perquè també se sap que el nostre subconscient està contínuament treballant quan tinc un problema. O sea, me'n vaig al bar amb els amics i jo no me n'adono, però el meu cap està pensant això, no? Hi ha, de fet, tècniques per afavorir aquest pensament del subconscient, per sortir, el que es diu la caixa negra i altres tècniques. Pues aquest és un període que comporta un temps. Això de ser creatiu d'avui per demà, no. Una altra cosa és que tu portes molta experiència d'anys amb un tema, i sí que pot ser més ràpid, però jo no puc ser d'avui per demà donar unes idees fantàstiques d'un tema, no? Perquè necessito un període d'incubació. Aquest període d'incubació, després vendrà la il·luminació, el que diguem eureka, però claro, eureka surt si ho has treballat abans tot això i bastant. No sé, per exemple, la poma de Newton, no? Cau la poma i diu, ah, la gravetat. Al costat havia un pastor que ni idea si cau la poma, no? Que rica. Tu si estàs treballant amb aquest tema, i aquest període d'il·luminació només arriba quan has treballat molt i molt i molt, i això s'ha de saber. Per exemple, li deien a Picasso, o no sé, li deien, o són d'aquestes llegendes urbanes, no? Però quasi segur, li deien, com són les muses o la inspiració? I diu, pues mira, mai he vist ninguna. No sé si són dones, si són homes, si volen, no ho sé, però si alguna ha vingut alguna vegada a veure-me, segur que jo estava treballant. No? O sea, ser creatiu sense treball, olvida't. I després està la verificació. Aquest és, la verificació és aquestes idees que nosaltres donem a veure si realment són factibles. Bé, ara parlaré una mica de resultats, de coses que hem fet, no? Per exemple, respecte a la innovació docent aplicada, que dèiem, l'apartat aquest de creativitat, us mostraré alguns exemples, algunes s'han fet en assignatures optatives i en altres assignatures de curso, en diferents carreres. Normalment el que aquí us he posat és dels estudis de disseny, que són una mica així més vistosos, per això us he posat aquests. En totes aquests exemples que us posaré s'han practicat predisposicions per a cada una d'aquests aspectes, quatre que us he mostrat abans, i tècniques diferents. Bé, aquí he portat quatre casos, així que siguin una mica així, curiosos, no? Per exemple, se tenia de dissenyar, o sigui, tenia que ser un element, complexitat tècnica, res de res. Entonces, teníem de fer un rellotge amb un mecanisme d'aquest que pots trobar en qualsevol botiga en fusta. Tenia que ser de fusta la resta i tenia que ser de sobretaula i se tenien de fer conceptes que siguin diferents. És a dir, que arribes a la botiga i no trobis, que siguin molt diferents. És a dir, innovadors, creatius. Bé, aleshores, per exemple, amb aquest grup vam treballar com tècniques, és que a vegades quan parlem de creativitat tothom va a les tècniques, dime les tècniques, com si les tècniques fossin la receta de l'Arguiñano, no? I no, les tècniques ve després, més endavant, abans s'ha fet un altre procés i després apliquem tècniques, algunes individuals, altres més interessants de grup. Bueno, aquí se van aplicar algunes tècniques que va ser la cinèctica i van ser brainstormings i brain drawing, que és un brainstorming específic treballat en dibuix, que és nostra, és a dir, és una proposta nostra que hem fet de tècnica diferent dintre de les que n'hi ha. Bueno, aquest rellotge tenia que tenir alguns elements de la natura que representessin el pas del temps, i alguns elements artificials que representessin el mateix, el pas del temps, per exemple. I algun element constructiu, tenia de tenir tot això. Per exemple, aquest alumne va agafar aquest edifici grec, un temple. va agafar aquests dibuixets que teniu ahí, són, eren dintre d'aquesta tècnica, teníem, pues, no sé, 300, 400 dibuixets d'aquests, i cada alumne agafava un element artificial i un altre de la natura. Aquest va agafar sediments de terrenys i un pèndol com a element artificial. Després van anar a internet i es van baixar imatges per veure a veure si el dibuix que havien fet, per exemple, en el pèndol, tothom té la sensació que el pèndol és sempre rodó, no? I fixeu-vos la imatge de sota la dreta, rodons hi ha molt poquets. El normal és que no sigui rodó. Bé, tots aquests elements, per un procés ara d'analogia formal, tenia d'estar representats en el rellotge. El resultat va ser aquest rellotge, fixeu-vos on la base principal sembla un edifici grec, un temple, l'estructura dels terrenys està aquí, aquestes ranures, i el pèndol pues, ja no és rodó, ¿verdad? La idea de pèndol. Un altre exemple d'això, us he portat quatre. El mateix, aquest alumne va agafar unes portes, imagina't unes portes, podia ser qualsevol cosa. Va agafar elements de la natura, el vent i les dunes, i elements artificials pues, va agafar un cub en equilibri i va agafar aquestes imatges. La seva proposta va ser això, aquestes formes per sustentar el que és el rellotge, el cub ja es veu, no?, que és la part de les hores, i aquest degradat de color que tenim aquí serien pues, el vent, les dunes. Aquest altre era una noia, i li agradava molt la idea de les flors dels pistilos. Bueno, li va agradar aquesta imatge, bàsicament. Era la imatge la que li agradava. I després va agafar com a elements de la natura pues, la migració dels ocells i va agafar elements artificials, pues, una molla i un ressort. Bueno, en fusta tenim aquí la idea de la molla i això, que en principi eren els pistilos, pues va semblar que era una gavina que sortia, no, volant. O sea, va barrejar els pistilos i la gavina. Bueno, aquí un cas d'una persona, la última, que ella deia que no era res creativa. Jo impossible, jo soc molt dolenta, no? I clar, i a més tenia dificultats per representar. Perquè el problema que tenim a vegades els enginyers, no?, és quan teniu de representar un algo, heu de dibuixar-lo. Jo és que com soc d'expressió gràfica, per això parlo molt del dibuix. Clar, i amb el dibuix ens comuniquem, i quan dibuixem malament tenim problemes de comunicació. Aquesta alumna tenia problemes de comunicació perquè dibuixava fatal, molt malament. Aleshores, tots els dissenys que ella feia eren caixes. Clar, la caixa és molt fàcil de fer, no? Pues eren caixes. Aleshores, ella va agafar la porta de la Defans, que és un quadrat, parcel·les de terrenys, quadradets, i un escacs. Aleshores, bueno, en aquest cas, li feia jo la tutoria, li vaig dir, sí, ja t'he pillat, no? Ja sé el que vols fer, una altra caixa, i li vaig introduir l'espiral. No me fallis això, sí, espiral, a veure què passava. I se'n va sortir amb aquest rellotge que té una base quadrada metàl·lica, aquesta altra amb imants, i tu pots posar aquest rellotge fent la idea d'espiral o de cercle en qualsevol puesto. O sigui, a vegades és una petita cosa la que fa que tu penses diferent. Hi ha una... Sí, ja estic acabant. Després, això mateix, pels processos per a la innovació, que us he posat un projecte final de carrera, on vam aplicar amb l'empresa Clipic, que està a Olot, van dissenyar aquest quad, un concepte diferent, i vam aplicar amb ells i nosaltres diferents tècniques, diferents maneres de treballar per arribar a resultats, bueno, que tenien de ser suposadament innovadors, no? Bueno, aquí us he portat alguns exemples on s'han fet aquest cotxe de fa molts d'anys i ja vam aplicar tècniques per arribar aquest concepte, és el mateix. O sea, aquest robot es podia haver fet de moltes maneres diferents, però per donar-li aquest aspecte innovador hem tingut d'anar pensant diferent. Per acabar, fixeu les tècniques de creativitat. De fet, hem publicat fa 2 mesos un llibre sobre creativitat. Les podríem englobar en aquests 3 grans grups. De convocatòria o associació, estímuls verbals o visuals i exteriorització espontània. I dintre d'aquests 3 grans grups tindríem aquests altres grups i a partir ja d'aquí, pues, no sé, 80, 60, 100 tècniques diferents. Hi ha moltes que són repetició d'altres. Doncs nosaltres què estem treballant ara en aquest nivell? Pues estem creant tècniques noves, diferents. I les estem provant, estem mirant a veure les que resulten, les que no resulten, i bueno, esa seria, diguem, la línia en la que estem treballant ara mateix. Bueno, ja amb això hem acabat, això és tot.
Molt bé, moltes gràcies. Vinga, el torn de les preguntes. Endavant.
Creativitat i disseny de producte.
Vale.
Està en documenta universitària, estan ahí al parc tecnològic.
Es pot comprar al parc tecnològic?
Sí, sí. A més són aquests d'edicions a petició. Uh-huh. Bueno, cliques en internet i automàticament lo rebres a casa, lo fan al moment. És l'últim que hi ha ara en temes de publicacions.
Uh-huh. Alguna altra pregunta? Escolta, aquestes últimes tècniques que has posat així molt ràpidament, llavors, diguéssim, les esteu aplicant a alumnes nostres en diferents assignatures o esteu simplement investigant? Com ho porteu això?
Alumne amb expressió gràfica encara no, però en concret jo vull fer-lo. Sí. Passa que ens hem de posar d'acord perquè és una mica complicat. És que hi ha assignatures que és més fàcil aplicar-les que altres, no? Aquí hi ha alguns alumnes, no?, que he tingut. Però, per exemple, en l'optativa de dibuix i disseny industrial ho fem. Aquesta ens serveix com...
Però què feu? Quina tècnica feu o com ho feu?
Pues podem fer 4 o 5 diferents.
Molt bé.
Hi ha 2 que utilitzem sempre, com per exemple el Bright Drawing, este, que ens funciona molt bé i ens està donant resultat, amb el màster de los chilenos també.
També.
Hem creat altres semblant a l'Scamper, que és una molt clàssica, però en diferents moments. Perquè clar, hi ha tècniques que van millor al començament, altres que van millor al final i altres que van millor al mig del procés creatiu.
Molt bé.
I estem també establint...
I una curiositat, teniu així dades de... No sé, una mica, perquè clar, això també va molt amb la personalitat de la qual hi esteu,
sí,
infundint
clar.
Aquestes coses, no? I llavors, doncs, una mica, sí. Amb els anys que esteu treballant, si heu trobat coses curioses. Abans ens explicaves, no?, que hi havia aquesta noia, no?, que deia que
sí.
No, i al final s'ho ha aconseguit i tal.
El problema, les tècniques que ens va... Bueno, les individuals les necessites, perquè la soledat teva has d'estar moltes vegades, no?
Uh-huh,
ara, sí, la que és molt productiva és les tècniques en grup. I el problema sempre de les tècniques en grup és que ho hem de passar bé, però no ens hem de riure d'una persona.
Això és el que t'anava a dir, sí.
Si passa això en el grup, s'ha acabat el grup. Entonces, això s'ha d'explicar molt bé. De fet, en el llibre està posat com hem de fer cada tècnica perquè no passi això. És dir, hem d'estar tots integrats, un diu una bobada, que és el normal en les tècniques, i tots ens reïm, no?
Sí.
De la bobada, però no d'ell. O sea, hi ha una sèrie de petites coses i que nosaltres les hem comprovat. O sea, partíem ja d'una recerca d'informació, de documentació, tot el que es fa en una recerca, no? L'estat de la qüestió primer. I sí, les conclusions que sortien efectivament eren aquestes, no? I te pots carregar el grup.
Oh.
I això és molt, molt important, sí. Bueno, hi ha de tot, el que és més tímid, el que no, el que dirige.
Molt bé.
Bueno.
Molt bé, alguna pregunta més? No? Doncs vinga, moltes gràcies.